8 del supermatí. Bon dia des de Pals. El Senat és la cambra de representació territorial. Això vol dir que és on les comunitats autònomes tenen la capacitat de ser representades millors, de manera més efectiva. És per això que divideixen, el nombre de senadors està dividit de manera igual per totes les comunitats autònomes, i això ajuda que el Partit Popular hi tingui majoria absoluta sempre. A més, com que és la cambra de representació territorial, els seus representants han tingut històricament més capacitat per parlar-hi en català. Ahir, la ministra de Pesca ho va intentar amb una paraula en concret, el nom d'un municipi. Va dir això com a resposta a una pregunta d'Esquerra sobre la pesca de corall vermell. Va dir això.
De modo que 12 licencias, las 12 que corresponden a aguas exteriores, se dan entre Arenís de Mar y Cabo Bagur, fuera de la...
Tornem a escoltar.
De modo que 12 licencias, las 12 que corresponden a aguas exteriores, se dan entre Arenís de Mar y Cabo Bagur, fuera de la...
A veure, senyora Tejerina, així es diu la ministra, si vostè volia demostrar que llegia la resposta de cap a peus, aquesta va ser la millor opció que tenia. Si s'hagués preparat una mica la resposta, algun dels seus assessors potser li hauria recomanat, espero, que el municipi es diu Arenys. Tampoc li demanarem que digui Bagur en lloc de Begur. Això crec que seria massa. Però aquest no va ser el pitjor moment que vam viure ahir al Senat en relació amb el català. Aquest era una anècdota. Atenció a aquest moment en què una senadora d'Esquerra havia de jurar la Constitució.
Per l'alliberament dels presos polítics, pel retorn dels exiliats... Per l'alliberament dels presos polítics...
Li demanen en castellano.
En castellano, por favor.
Gràcies, presidente. Per l'alliberament dels presos polítics, pel retorn dels exiliats i exiliades... Fins a la consolidació de la República Catalana, prometo per imperatiu legal.
Senadora Cortés, por favor, en castellano.
Per l'alliberament dels presos polítics, pel retorn dels exiliats i exiliades, fins a la consolidació de la República Catalana, ho prometo per imperatiu legal.
Senadora Cortés, así yo no puedo darle por acatada la Constitución. Por favor, en castellano.
Señor presidente, en esta cámara siempre he prometido por imperativo legal, siempre en catalán.
No es verdad. De todas maneras, yo le pido que lo haga en castellano.
Pues bien, como usted me lo pide, yo lo voy a repetir en catalán y en castellano.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad. Escolteu, només busquen humiliar. Nosaltres sapiguem quin temps farà avui al Baix Empordà. Martí Seguer, bon dia.
El dimecres l'esperem amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals, sobretot durant el matí. Temperatures que es moren entre els 13 i els 23 graus. I de cara als propers dies, esperem que el temps es vagi estabilitzant amb un cap de setmana amb bones perspectives.
I saludem la Sílvia Pedret. Bon dia, Sílvia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Antoni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
La ministra d'Agricultura i Pesca justifica les llicències per extreure corall vermell. Isabel García Tejerina assegura que es basa en coneixements científics que ho avalen. També anuncia la intenció que no es pugui pescar el corall en aigües de menys de 50 metres de profunditat.
Una setantena d'entitats acadèmiques, científiques, ecologistes i d'activitats subaquàtiques envien una carta a la ministra. Li reclamen que derogui les llicències i mesures per protegir l'ecosistema marítim.
La germana de Dolors Bassa demana que no es normalitzi la situació actual amb presos polítics a les presons espanyoles. Montse Bassa diu a Ràdio Capital que només les mobilitzacions pacífiques del poble poden pressionar per treure els presos de la presó.
El jutjat cita declarar l'alcalde de Verges per la denúncia d'un delicte d'odi. Ignasi Sabater va insinuar que els autors de les punxades a cotxes del poble podien ser agents de la Guàrdia Civil.
Satisfacció entre el grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós, que van promoure 3 dies de protestes sense portar els nens a classe per reclamar jornada contínua. El seguiment es va apropar al 50%. També es plantegen noves mobilitzacions pel curs vinent.
Els Amics de les Arts, Mail Sanko i Judith Nederman són alguns dels noms del cartell del Festival de Begur. La 41a edició tindrà lloc el 27 de juliol al 18 d'agost. Inclourà un acte d'homenatge a Carmen Amaya.
La 52a edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell tindrà lloc el 7 de juliol. Enguany ho farà amb els grups locals Porbó, Peix Fregit i l'Empordanet i els barcelonins Abaname. Les entrades es podran adquirir al web de la Cantada a partir del 22 de maig.
I avui al Supermatí entrevistarem el president de la Cambra de Comerç de Palamós, en Xavier Rivera, i també parlarem amb l'Eva Gasull, que és la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal. Són les 8 i 5 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal ha citat a declarar l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, pel dia 18 de juny. I ho fa arran de la denúncia de la Fiscalia per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la nació espanyola i la Guàrdia Civil per haver denunciat una punxada massiva de rodes de cotxe al seu municipi els dies 3 i 4 d'octubre. En aquell moment, Sabater va apuntar que els responsables podien ser els cossos estatals de policia. Va dir... De dia, uns van uniformats i de nit, altres es mouen de manera incontrolada. Això ho va dir en una entrevista al Punt Avui.
La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i el cos de la Guàrdia Civil. El dia 4 d'octubre, un grup de desconeguts van rebentar de manera indiscriminada els pneumàtics de tots els cotxes aparcats a Verges. Al voltant de 100 vehicles van aparèixer amb les rodes punxades o amb desperfectes, segons van informar els Mossos. També va passar alguns carrers de Medinyà i Sarrià de Ter. Els jutjats de la Bisbal d'Empordà van arxivar el cas perquè no van trobar els culpables.
I la ministra d'Agricultura i Pesca, Isabel García Tejerina, ha justificat la concessió de llicències per pescar corall vermell perquè es basa en un sòlid coneixement científic, diu. I ho ha dit en una intervenció al Senat i com a resposta a la pregunta que ha formulat el grup d'Esquerra Republicana.
La ministra ha dit que a les zones exteriors, a partir del Cap de Begur i fins a Arenys, el corall vermell no està especialment amenaçat perquè l'activitat pesquera ha estat històricament menor.
L'activitat de los 12 adjudicatarios de las licencias están autorizados conforme a una orden. Se limita a una zona del litoral de Girona con una actividad pesquera históricamente menor, no donde el coral está especialmente amenazado. Y de esta manera, insisto, siempre conforme a las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
A més, ha anunciat que el govern espanyol ha reforçat el protocol d'inspecció i el control per fer el seguiment de la pesca de corall i el control per evitar el furtivisme. I ha anunciat que treballen per prohibir qualsevol pesca de corall per sobre dels 40 metres de profunditat abans d'acabar el 2018. De totes maneres, ha circumscrit la seva acció de govern als dictàmens del Comitè Científic de la Comissió General de Pesca del Mediterrani, que és un òrgan de l'ONU.
Cuando presente que presentará un desarrollo del plan de gestión del coral rojo a partir del mes de junio, nosotros actuaremos en consecuencia. Pero mientras trabajamos para prohibir antes de noviembre de 2018 la pesca en todas las aguas de menos de 50 metros de profundidad. De la misma manera vamos a establecer limitaciones temporales de la actividad. Entre los meses de verano trabajamos en un protocolo de inspección y control que mejore el seguimiento de la actividad.
Mentrestant, una setantena d'entitats acadèmiques, científiques, ecològiques i d'activitats subaquàtiques han signat un manifest sobre les polèmiques llicències. Aquest manifest l'han enviat a la ministra d'Agricultura i Pesca. L'insten a derogar els permisos i a modificar la seva política en l'àmbit de la pesca. A més, alerten de danys mediambientals irreparables, Toni Sellas.
Els signants de la carta recorden a la ministra que el 90% de la població de corall vermell, tant en aigües interiors com exteriors, es troba en un estat de conservació crític. Segons els darrers informes científics, la comunitat científica la considera ecològicament extingida i per això recomana que de forma urgent es prohibeixi la pesca de corall vermell i s'estableixi una moratòria de 20 anys ampliable. A més, recorden que està catalogada des de 2015 com una espècie en perill d'extinció. fet que va motivar la prohibició de la Generalitat de l'activitat extractiva durant 10 anys a les aigües interiors, que són de la seva competència, així com en aquelles exteriors adjacents o contigües. El Ministeri, però, ha donat llum verda a la pesca des d'Arenys de Mar fins a Begur, aprofitant que en aquest tram del litoral no hi ha aigües interiors de competència autonòmica. Per tot plegat, demanen al Ministeri que derogui les llicències, que actuï d'acord amb la moratòria catalana en les zones de competència estatal i que modifiqui la seva política en aquest àmbit, amb mesures contra la pesca il·legal i de recuperació dels ecosistemes marítims. Entre les més de 70 entitats que firmen el text, hi ha diversos organismes de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma, l'Institut de Ciències del Mar, la Institució Catalana d'Història Natural, Greenpeace o ja Eden Salvem l'Empordà.
I ahir al Supermatí vam entrevistar la germana de Dolors Bassa, que està detinguda a Alcalá Meco des del passat 24 de març. A l'entrevista, Montse Bassa va apuntar que només el poble pot treure els presos amb mobilitzacions pacífiques i creu que és molt important que no es normalitzi la situació, Pedro.
En una entrevista al Supermatí, Montse Bassa, la germana de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, ha repassat la situació de la Torroellenca, la presó d'Alcalá Meco. Va tornar el passat 24 de març. Montse Bassa ha explicat que la seva germana es troba forta i serena, però té molta enyorança. També ha assegurat que la família no ho està passant gens bé.
I el que ens fa patir molt és ella, evidentment. Ella és la part que jo comporta, no? La Dolors està conformada perquè és una persona forta i serena, ja té experiència en viure a la presó, però la tristor hi és. Sobretot ens preocupa molt que s'allarguin el temps. Fa molta por que s'allargui.
Pel que fa al règim de visites, Bassa ha detallat que intenten anar a visitar l'exconsellera cada setmana. Són trobades que es produeixen els caps de setmana a través d'un vidre i que tenen una durada màxima de 40 minuts. Aquesta trobada hi poden assistir un màxim de 4 persones. D'altra banda, una vegada al mes es produeix la trobada cara a cara amb un màxim de 2 hores. Montse Bassa també ha dit que la seva germana comparteix cel·la amb Carme Forcadell i que aquesta és d'uns 8 metres quadrats. En darrer lloc, la germana de la Torroellenca ha demanat que el poble no normalitzi la situació. Bassa considera que si no hi ha mobilització pacífica, és possible que els presos estiguin molts anys detinguts.
Jo només tinc una esperança, i sempre que tinc la possibilitat de parlar amb un medi de comunicació com vosaltres, vull dir, l'esperança és que, sisplau, el poble no normalitzi la situació, que la gent s'indigni, que la gent surti al carrer, que la gent es mobilitzi, que la gent, perquè si no es poden passar molts anys allà, i tots nosaltres anem refent la nostra vida dia a dia, però elles tinc por que es quedin allà tancades molt de temps. I penso que només és el poble que els pot creure en aquests moments.
Doncs ja ho sabem. Les 8 i gairebé 13 minuts... I satisfacció entre el grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós, que aquesta setmana passada van promoure 3 dies de protesta per reclamar la jornada contínua al centre. La protesta es va centrar en no portar els alumnes a les classes de la tarda d'aquest dimecres, dijous i divendres passat. David Parreño.
Les dades del centre demostren que el primer dia va haver-hi un seguiment del 40%, el segon d'un 47% i el tercer d'un 45%. La portaveu de les famílies, Míriam Serrano, ha explicat a Ràdio Capital que volen coordinar-se amb l'AMPA i el Consell Escolar per tirar endavant noves mobilitzacions al curs vinent.
Ja hem començat a tenir alguns contactes amb la plataforma per la contínua Catalunya i bé, a partir d'aquí doncs fer altres vagues segurament de cara al curs vinent, que per nosaltres serà un curs clau, ja que s'acaba el pla pilot i s'hauran d'avaluar els resultats d'aquest pla pilot en els centres on s'ha implantat.
Fa una dècada que el centre demana aquest nou tipus d'horari, però el departament no inclou l'escola pública de Palamós al programa pilot.
Són les 8 i 14 minuts. Escoltant Miles Sanko de fons, perquè la 41a edició del Festival de Begur tindrà lloc del 27 de juliol al 18 d'agost i inclourà noms com els dels Amics de les Arts, Judit Nederman, Maria Arnal, Marcel Vergés o Miles Sanko. També inclourà un homenatge a Carmen Amaya com a acte final organitzat per l'Associació de Comerciants de Begú. Més detalls, Marc Clapés.
L'objectiu d'aquesta nova edició és consolidar els espais d'exhibició que s'han anat obrint per al festival, incorporant enguany també Sa Tuna i seguint reflectint l'eclecticisme artístic i cultural de Begú. Tot això apostant sempre per la qualitat, amb una programació atractiva i amb capacitat de projecció i captació de públic, fent alhora de reclam i de promoció cultural d'una de les poblacions i d'un dels entorns més atractius de la Costa Brava. Enguany els concerts tindran lloc en diferents escenaris, les Escoles Velles, el Mas d'en Pinc, el nucli antic d'Esclanyà, Sarriera i Satuna. Les entrades es posaran a la venda doncs, aquell mateix matí a partir de les 12 al web del festival.
I ara anem a la Bisbal perquè tenim novetats pel que fa a l'actualitat del municipi. Parlem amb en Manel Magrinyà. No, disculpeu, aquí. Parlem amb en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia, Dani. A mesura que ens endinsem en la primavera, l'oferta cultural de la Bisbal s'amplia i dia rere dia apareixen noves propostes d'activitats mentre retornen les ja consolidades. Entre les primeres, cal destacar la primera edició de la Fira del Llibre de la Bisbal d'Empordà, que tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny d'enguany i que ja escalfa motors. Ahir mateix ja es va fer públic el logo, obra de Jordi Rafel i Gonzalo Peña. Molt més a prop en el temps hi ha el cicle d'espectacles de les nits del barri del convent, que organitza l'Associació de Veïns i Veïnes amb l'objectiu de dinamitzar aquesta zona del municipi i de centralitzar l'activitat cultural bisbalenca. L'obra cobrirà el cicle d'espectacles és el Gran Mag Baldiri, que vindrà de la mà de la companyia Ortigosa i es podrà veure demà passat dijous a 9:45 de la nit al mateix convent dels franciscans.
I a més, la 52a edició de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell tindrà lloc el 7 de juliol a 10:45 de la nit i enguany ho farà amb els grups Porbó, Peix Fregit i l'Empordanet. Tots tres són de Palafrugell i també amb Abaname, que són de Barcelona. Les entrades les podran adquirir al web de la cantada a partir del dia 22 de maig, Marc.
I quan acabi la cantada 12:45 es podrà gaudir d'alguns concerts de prop a les tavernes de la zona. Un cop més es podrà seguir la cantada des de diferents punts a través de pantalles gegants ubicades a la platja del Canadell, Port Pelegrí, a Llafranc o a Plaça Nova de Palafrugell. El dia abans de la cantada, el local de l'Abac de Calella, i a partir de les 7 hi haurà la conferència L'impacte de les havaneres a l'Europa romàntica, la sensualitat d'un ball, la modernitat d'una cançó, a càrrec d'Anna Costal, musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. I el 8 de juliol s'ha programat un concert de l'Albert Pla, a partir de 9:45 de la nit i com a part de la programació del Festival Ítaca.
I ara parlem de les festes de primavera de Palafrugell, perquè la desfilada de carrosses del diumenge dia 20 de març serà el gran acte d'aquesta 56a edició de les festes de primavera a Palafrugell, però també hi destacarà el dissenyador Jordi Sàbat, que és qui llegirà el pregó, Gerard Escaig.
El dissenyador de Palafrugell, Jordi Sàbat, serà l'encarregat de llegir el pregó de les festes d'enguany. Tot i que la lectura serà al Teatre Municipal divendres 18, les celebracions ja hauran començat una setmana abans. Les festes de primavera començaran el divendres 11 de maig amb el Batabat, una jornada de portes obertes per poder veure els últims treballs dels carrossaires. Entre les novetats d'aquest any, però, també hi destaquen diversos concerts. Els concerts de primavera aniran a càrrec de grups com Sense Sal i Biflats. També es podrà seguir el concert de Reacoblats dels grups Porbó, Cobla Montgrins i Antoni Mas. El plat fort de les festes, però, se l'emportarà el carrusel Costa Brava. Hi participaran 8 colles locals amb les seves carrosses inèdites. També, però, hi seran presents les colles de Quebas, la Tosterrada, les Cheerleaders i The Queens.
I també en el marc de les festes de primavera, el Club Atlètic Palafrugell organitza la primera milla urbana nocturna. Serà aquest dissabte 12 de maig al vespre. L'esdeveniment pren relleu a la milla urbana que es va deixar de fer el 2013, David.
La cursa tindrà fins a 5 sortides. Els participants faran 2 voltes pels carrers del centre del poble, amb sortida a la plaça de Can Màrio. Ho explica Niol Olivert, membre del Club Atlètic Palafrugell.
Hi haurà dos curses, masculins i femenins majors de 16, masculins i femenins menors de 16, i Una cursa infantil per als menors de 10 anys. I el recorregut surt de la plaça de Can Màrio i fa un recorregut pels carrers del centre del nucli antic de Palafrugell.
Les inscripcions costen 2 euros per cobrir l'assegurança, encara que la cursa té un caire totalment popular. Al mateix centre de la vila també tindrà lloc aquest dissabte la segona edició del Festival de Música Electrònica Tomorrow Carousel Festival.
Són les 8 i 20 minuts. De seguida tornem entrevistant en Xavier Rivera, que és el president de la Cambra de Comerç de Palamós.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Seguim en directe al Supermatí de Ràdio Capital. I avui al Supermatí volem parlar amb en Xavier Rivera, que és president de la Cambra de Comerç de Palamós, perquè feia temps que volíem parlar amb ell. Amb ell, senyor Rivera, bon dia.
Hola, bon dia.
Disculpi un segon, que com sempre tenim el volum una mica massa baix. Ara dèiem, bon dia.
Bon dia.
Dèiem que volíem parlar amb vostè des de feia dies, perquè hi ha molts temes que afecten la Cambra de Comerç de Palamós i també el comerç i el municipi en general. Si li sembla, comencem. Per exemple, teníem ja fa dies que vam saber que vostè deixa la presidència aviat. Quan es produeix aquest relleu, concretament?
Bé, encara no hi ha una data definitiva, però nosaltres calculem que el procés electoral s'iniciarà després de l'estiu. Estem pendents encara que el Departament d'Economia i Empresa de la Generalitat ja convoqui formalment les eleccions.
Això s'escull per eleccions del president, per eleccions dels membres de la Cambra de Comerç.
Sí, o sigui, s'han de renovar tots els òrgans, o sigui, el ple de la Cambra, el comitè executiu i, lògicament, també el president, no? Portem un període de provisionalitat, ja que portem 12 anys sense poder renovar els òrgans i els components del ple, i, per tant, doncs, aquestes eleccions són molt esperades.
Quin balanç fa d'aquests anys de presidència?
Home, han estat realment molt d'usos perquè recordeu que ara precisament fa 8 anys quan encara hi havia el govern Zapatero ens va treure el recurs general permanent i per tant doncs, les cambres van tenir que reinventar-se. Totes les cambres catalanes han tingut a fer gran esforç de reconvertir-se i de fer-se viables també econòmicament, sense deixar de prestar els serveis que considerem més bàsics. No? Aquesta fase ha sigut molt dura, ja dic, perquè també hi ha hagut una gran col·laboració, lògicament, també de les empreses a la cambra. Doncs en aquests moments ja estem en una fase de recuperació, afortunadament, i ja podem veure el futur una mica bastant més optimisme, no?
Per situar-nos, pels oients que s'acabin d'incorporar, quants comerços agrupa la Cambra de Comerç de Palamós?
Les cambres de comerç agrupen a tota la totalitat de les empreses i autònoms de la demarcació. De fet, ja existeix un cens públic i, per tant, doncs, en aquestes eleccions hi pot anar qualsevol empresari de la demarcació de la cambra. En aquest cas, en aquesta demarcació, hi ha unes 6.000 empreses entre societats i empresaris individuals.
Ah, és a dir, ja, pel simple fet de ser empresari de la demarcació, ja formes part de la cambra. No és un club, no és una associació de diferents empresaris.
No, perquè a diferència d'una patronal, la cambra és un organisme de dret públic, té aquest cens públic d'empreses i realment és el fet diferencial que té respecte a el que seria una patronal, que seria una organització privada.
Al març també vam saber, i això en relació a la pregunta anterior, també vam saber que s'havia refredat la fusió entre la cambra de Palamós i la de Sant Feliu. Des de quan s'estava plantejant aquesta fusió i quin era el seu objectiu?
Bé, nosaltres, arreu del que us he comentat abans, era que ens va canviar tot el panorama de la viabilitat de les cambres. El que vam tenir molt clar és la cambra de Palamós i també, suposo, de Sant Feliu i també Girona, que s'obria una nova etapa en la qual teníem que estudiar dues coses. Una era, per un cantó, la viabilitat econòmica de la cambra en si, i després plantejar quin era el sentit de la cambra i quins serveis pot prestar en les seves empreses. No? Sí que vam tenir una coincidència plena, i ara parlo de les tres cambres en si, el que teníem que anar era una major integració de serveis, compartir serveis, i amb això hem avançat significativament amb les tres cambres. Amb la cambra de Sant Feliu, a més, al ser una cambra de les característiques molt semblants a la de Palamós, el que vam estudiar era ja una possible fusió que representava una sèrie de sinergies molt positives que hauria redundat també en benefici també de les empreses. No? El fet que hi hagi ara un període electoral al cap de 12 anys, doncs també es obre un impàs en aquest aspecte. Jo crec que això, doncs, el proper ple de cada cambra, que surti de les noves eleccions, doncs haurà d'avaluar si això continua o no.
Val. Però quines són les possibilitats que continuï?
Bé, jo crec que això hem d'esperar ara, les eleccions. Ara el tema s'ha sentit que al final, doncs, hi ha algun període, doncs, podem fer previsions. Jo crec que el que hem de fer ara és que els nous responsables de la cambra, els nous integrants de les dues cambres, avaluïn quina és la situació i puguin, doncs, tirar endavant això o no. Arribats a aquest punt, jo diria que les dues cambres són plenament viables per si soles, però també hi ha molts arguments sòlids, doncs, no solament per plantejar algun tipus de col·laboració o fusió amb Sant Feliu, sinó també perquè no em Girona.
Mhm. D'acord. Un altre dels temes que afecten Palamós i que vostès hi han participat i han fet reclamacions és la del port. Darrerament demanaven que la redacció del Pla Especial del Port de Palamós no s'allargui i ara tenim un procés participatiu en marxa. Quantes coses depenen d'aquest Pla Especial?
Aquest Pla Especial, per entendre'ns, seria comparable amb el que és un pla general d'urbanisme amb una població. El que passa que això és un pla especial específic de la zona portuària de Palamós. La zona portuària de Palamós té una zona que ja està molt integrada dintre del casc urbà, que té unes característiques molt específiques, i després té una altra zona on hi ha, doncs, més activitat econòmica lligat als diferents sectors del port. Realment, el port és un focus d'activitat econòmica molt important. Hi ha moltes decisions, com són, doncs, renovació de concessions, concessió de llicències d'activitats, decisió d'inversions de futur, que estan paralitzades precisament perquè no hi ha una normativa que permeti una planificació a llarg termini de què es pot fer en aquesta zona. No? Per tant, jo crec que és molt important, doncs, que aquest pla s'aprovi, i de moment crec que les coses van bé, precisament, doncs, per poder donar una empenta i configurar el futur de la zona portuària de Palamós.
Parlem de la temporada turística, que no sé si ja aquest, a 9 de maig, podem dir que la temporada turística després del Pont de Maig ha començat a Palamós?
Sí, home, sempre la Setmana Santa dona el tret de sortida i el mes de maig, doncs, es configura també com amb bones expectatives. Estem veient, sobretot els caps de setmana, com tenim una afluència molt important de visitants.
Clar, vostè, abans, amb l'aclariment que hem fet abans, clar, podríem pensar que la Cambra de Comerç agrupa els comerciants, però no, agrupa els empresaris. Per tant, aquí també s'inclou els hotelers, tot el grup, sí. tot el que és el turisme.
Ah, exacte.
L'altre dia ens preguntàvem si el turisme és una font tan important d'ingressos pel Baix Empordà, com pot ser que sigui la comarca amb la setena renda més baixa de tot Catalunya. I no sé, dèiem, suposo que això és un debat que hem de tenir i amb persones que en sàpiguen més, i jo crec que vostè és una persona que ens pot ajudar a resoldre aquest dubte.
Bueno, això és una realment és una cifra que convida una mica a la reflexió. però de totes maneres hauríem de veure quines causes són això. Jo no m'atreveixo a dir ara en aquests moments per què passa això, és bastant complexa. Sí que podríem trobar l'explicació de que en alguns casos doncs, els treballs que es fan són molt de temporada i això doncs, dona també una ocupació bastant cíclica. I pot haver-hi també doncs, algun altre factor, no només el turisme, hi ha altres sectors també que donen una ocupació amb baixa qualificació. Però jo crec que tot això també es va canviant, sobretot a partir de la crisi. Jo crec que la crisi el que ens ha portat és a una selecció d'empreses, les empreses s'han tingut que espavilar, les que han sobreviscut, i crec que en aquest aspecte una de les lliçons que s'ha après és que hem d'aprendre a retenir el talent de les empreses.
Clar, però et dèiem, amb tants diners que es deixen, o almenys sembla que es deixen tants diners al Baix Empordà, on van a parar aquests diners si no arriben a la mitjana de la població?
Bé, és que a l'hora de fer mitjanes és complicat, perquè hauríem de veure també quina és la dispersió o la variància d'aquesta mitjana. És difícil saber això. Ja dic, jo en aquests moments no li puc contestar aquesta pregunta, que està molt ben feta, però és bastant complexa. També és veritat que cada comarca doncs, té els seus recursos i té la seva estructura econòmica. Però realment potser mereixeria una reflexió més profunditat que jo en aquests moments no li puc donar.
Doncs, escolti, un altre dia en parlarem perquè és una cosa important per explicar.
Sí. No, mereixeria això, sí que mereixeria potser un debat amb més profunditat i amb més experts.
Doncs ho farem. Moltíssimes gràcies, Xavier Rivera, el president de la Cambra de Comerç de Palamós. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies.
I que tingui molt bon dia.
Igualment.
Nosaltres són les 8 i gairebé 32 minuts. Continuem el Supermatí. Dèiem, són les 8 i 32 minuts i posem veu a les notícies d'aquest dimecres. Per exemple, la veu de la ministra d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Isabel García Tejerina, que ahir al Senat deia això sobre les llicències per pescar corall vermell.
L'activitat de los 12 adjudicatarios de las licencias están autorizados conforme a una orden. Se limita a una zona del litoral de Girona con una actividad pesquera históricamente menor, no donde el coral está especialmente amenazado. Y de esta manera, insisto, siempre conforme a las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
I també la veu de la Montse Bassa, que és la germana de la Dolors Bassa, que demana a la gent que lluiti per alliberar els presos.
Ja hem començat.
Aquesta era la veu de la Montse Bassa.
Jo només tinc una esperança, i sempre que tinc la possibilitat de parlar amb un medi de comunicació com vosaltres, ho dic, l'esperança és que, sisplau, el poble no normalitzi la situació, que la gent s'indigni, que la gent surti al carrer, que la gent es mobilitzi, que la gent, perquè si no es poden passar molts anys allà, i tots nosaltres anem refent la nostra vida dia a dia, però elles tampoc es quedin allà tancades molt de temps. I penso que només és el poble que els pot treure en aquest moment.
I la portaveu de les famílies de l'escola La Vila de Palamós, satisfeta amb les protestes per reclamar la jornada contínua a l'escola.
Ja hem començat a tenir alguns contactes amb la plataforma per la contínua Catalunya i bé, a partir d'aquí doncs fer altres vagues segurament de cara al curs vinent, que per nosaltres serà un curs clau, ja que s'acaba el pla pilot i s'hauran d'avaluar els resultats d'aquest pla pilot en els centres on s'ha implantat.
I Aniol Alabert, membre del Club Atlètic Palafrugell, que organitza la primera milla urbana del municipi per les festes de primavera.
Hi haurà dos curses, masculins i femenins majors de 16, masculins i femenins menors de 16,
una cursa infantil per als menors de 10 anys. I el recorregut surt de la plaça de Can Màrio i fa un recorregut pels carrers del centre del nucli antic de Palafrugell.
I a tot això hi afegim una nova veu. Que és la de l'escriptor i periodista Pere Marull.
A la Bisbal se li pot discutir la capitalitat baixempordanesa per molts i diversos motius, i tots ells poden arribar a ser vàlids. Però el que no se li pot batallar a la Bisbal és la seva capitalitat cultural. Afino. La Bisbal és la capital empordanesa de la cultura popular, perquè el seu ampli, dinàmic i vibrant teixit associatiu així ho ha volgut i ha assumit aquest repte fins fer-ne senya d'orgull i d'identitat. La Bisbal no és cap secret, no és un municipi ric. Desproveït dels ingressos turístics que engreixen les arques d'altres poblacions comarcals, però també dels seus danys col·laterals, el seu pressupost municipal, un cop eixutes les despeses del famós capítol 1, queda més magre que un llenguado. Oli en un llum, però, d'aquelles mancances, aquestes fortaleses. Així, bisbalenques i bisbalencs han après a fer-se ells mateixos el llit per servir-se. L'Ajuntament col·labora en tot el que pot, però la iniciativa, el treball i el nervi el posen una població organitzada en entitats, grups d'afinitat que són l'autèntic motor cultural de l'antiga Vila dels Bisbes. A la llarga llista d'iniciatives exitoses, des de la molt coneguda Fira del Circ a les més íntimes vetllades poètiques en bars i terrasses, a l'oferta cultural bisbalenca se li afegeix una fira que ja tocava que en tinguéssim una com cal al nostre empordanet. L'Indi Lletres, la Fira del Llibre i Editorials Independents, que es desplegarà a la plaça del Castell els dies 2 i 3 de juny. Com s'acostuma, un grup de lletraferits, capitanejats per la gent de l'editorial Cidillà, s'ha remengat per tal que la primera edició d'aquesta fira, que comptarà amb la presència d'una vintena d'editorials d'arreu del país, sigui tot un èxit. És una fita important, aquesta, pels amants dels llibres i la literatura, en primer lloc, per les persones que valoren la cultura en general i pels qui creiem que tot, des d'una casa a una república, es construeix des de baix, perquè un país actiu és aquell que té pobles actius i dinàmics. I la Bisbal n'és un exemple clar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quan són les 8 i 36 minuts, nosaltres anem a explicar-vos les informacions catalanes, internacionals. Amb l'Alba Lejide, per exemple, que la investidura a distància entra en vigor després de que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hagi publicat la reforma de la llei de presidència. La llei, publicada al portal web, està signada per Mariano Rajoy, Alba.
La llei, però, està previst que tingui poques hores de vida. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per avui a les 11 per aprovar el recurs al Tribunal Constitucional contra aquesta reforma de llei i quan l'alt tribunal l'admeti a tràmit quedarà suspesa automàticament. Per poder recórrer la llei, aquesta ha d'entrar en vigor i, per tant, s'ha de publicar els butlletins oficials. És per aquest motiu que el govern de Rajoy ha donat l'ordre de publicació. De fet, es dona la paradoxa que la llei porta la firma del mateix Mariano Rajoy.
I el Tribunal Constitucional manté vigent el vot delegat de Toni Comín i Carles Puigdemont, tot i admetre a tràmit el recurs d'empara de Ciutadans. L'alt tribunal no acorda mesures cautelars per suspendre la seva capacitat de vot a distància, tal i com demanava la formació d'Albert Rivera.
A la Providència, els magistrats argumenten que no s'aprecia la urgència excepcional que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes. El ple obre una peça separada i dona un termini de 3 dies a la Fiscalia i al recurrent perquè presentin al·legacions.
I els secretaris d'Estat de Seguretat i Educació es reuneixen amb els guàrdies civils pares d'alumnes de l'Institut del Palau. La trobada ha estat a porta tancada i ha durat prop de 2 hores.
En un comunicat del passat 1 de maig, el Ministeri de l'Interior apuntava que la reunió havia de servir per traslladar als pares dels alumnes el suport total del govern espanyol davant els comportaments sectaris, antidemocràtics i impropis d'un centre educatiu, com van afirmar, i per posar en comú la informació sobre altres casos d'assetjament escolar a Catalunya.
Les 8 i 39 minuts, ara mateix tornem.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tu.
tots els racons. Residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital.
La... Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Són les 8 i 40 minuts. Aquest any torna una nova edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal. Enguany hi haurà una nova secció dedicada als artistes de circ emergents i apostarà per una major presència de companyies catalanes. Per això ara parlem amb l'Eva Gasull, que és la portaveu de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal. Bon dia, senyora Gasull.
Hola, bon dia.
Volem saber, i de fet ja, vostès ja ens han anunciat fa una estona a Instagram, al seu compte oficial d'Instagram, que ens explicarien les novetats d'enguany a la Fira del Circ del carrer. Doncs, no sé, endavant, què tindrem de nou en aquesta fira?
Bé, aquesta fira, en aquesta 23a fira, no, nosaltres sempre diguem el mateix, no? Tenim ganes com d'anar creixent en qualitat, no? I llavors aquest any hem obert un espai off per primera vegada, en el qual doncs diferents companyies d'arreu doncs tindran l'oportunitat de poder-se oferir, fora el programa oficial de la fira, doncs poder oferir la seva proposta.
Això, exacte. No? Per la gent que no sàpiga que és un espai off, què s'hi farà en aquest espai?
És un espai off, és un espai on t'ha preparat per la pròpia gent del festival, és a dir, on estarà tot l'escenari, diguéssim, preparat, on de forma voluntària ells podran venir i presentar la seva proposta. No? Llavors està molt dirigit, sobretot, a artistes novells que tinguin, o artistes que vulguin presentar una proposta nova i tenir l'oportunitat de que molt públic els pugui veure i fer doncs la seva interpretació.
Vendre's, no? És una manera de vendre's.
És un vendre's, sí. És una manera d'exposar-se i un vendre's. No? Llavors hem establert totes unes bases. No es podrà venir durant la fira i presentar, sinó que és una cosa completament pautada, no? Sí. Hi ha unes bases on les companyies hauran de registrar-se, inscriure. Aquestes bases estan penjades a Fira de Circ.org, i llavors es registren en allà i nosaltres, si passen el criteri de selecció, doncs podran actuar.
Per posar un exemple, és com si fos un Mobile World Congress del circ.
Sí.
No? D'acord. Clarament. Tenim...
Això seria l'espai off, eh? Sí. Llavors el mobile bueno, també hi és en la pròpia fira, que hi ha companyies que estrenen, hi ha...
Mm-hmm. Sí, la part de la fira seria doncs els espais que es posen al voltant de la ciutat de Barcelona per ensenyar els telèfons als ciutadans. Dèiem que aquesta fira tindrà major presència de companyies catalanes.
Més que major, jo diria, continuem amb la línia, eh? Nosaltres sempre creiem gran amb el circ català com a molt potent i llavors nosaltres continuem apostant amb un 40-50% de les companyies catalanes, de la mateixa manera que també anem apostant, no?, amb aquest 15-20% de companyies amb circ contemporani, no? Perquè anem... No? Llavors, és donar aquest peu en el circ català i circ contemporani.
Que ara estic pensant, no hem dit les dates d'aquesta Fira del Circ al carrer de la Bisbal. Quan serà?
13, 14 i 15 de juliol cau aquest any. Sempre és el tercer cap de setmana de juliol, caigui com caigui, no? 13, 14 i 15.
No sé, què és el, quins són els plats forts que tindrem en aquesta fira? Allò que no ens podríem perdre.
Diria diversos, però mira, just aquesta setmana estem supercontents perquè hem acabat de firmar contracte amb un inaugural molt potent, des de la companyia Ruaix, el Ciruaix, que serà un inaugural potentíssim. També jo diria que podem trobar un dissabte a la nit també molt potent amb l'espectacle Mur, si no heu sentit a parlar. És un espectacle fet dirigit per Sir Vermut, amb Sir Bombeta, no? Que bueno, ara ha estat al Teatre Nacional, no? Molt potent, o tornarem a tenir Marcel Tomàs amb Tascai, o la companyia El Circ Exalté, no? Que és una companyia amb trapezi potentíssim, potentíssim, amb música rock, ens farà transportar, eh? D'ara o mai,
amb aquest cartell, quin paper vol jugar la Fira del Circ al carrer de la Bisbal? Li preguntaré primer en l'àmbit del circ català.
La Fira del Circ, que és oferir
ara, que l'havíem perdit, l'havíem perdut un moment,
no? Ara?
Ara millor.
Ara. No, la Fira de Circ al carrer La Bisbal sempre ha tingut el seu gran objectiu, que és oferir aquest circ a tothom, no? A l'abast de tothom, de petits, grans, mitjans, no? I llavors sempre acaba sent aquest la seva gran pretensió, no? Que la gent continuï disfrutant i gaudint de bon circ. De circ de qualitat i al carrer. No, llavors la pretensió és gaudir.
Sí, l'estem perdent, eh? L'estem sentim una mica de soroll, no sé si s'està movent molt.
Me quedo quieta.
Si pot sentir molt bé.
I a vegades és que la cobertura aquí a vegades falla, eh? Perdoneu.
Sí, ja ho vam explicar, ja ho vam explicar una vegada, que les cobertures... Depèn d'on fallen. Dèiem, el paper que vol jugar dins del món del circ a Catalunya, però jo ara li pregunto pel paper que vol jugar la Fira del Circ com a posicionament de la Bisbal, del municipi, en unes dates molt turístiques, que és la primera meitat de juliol.
Jo crec que ara podem afirmar que la Bisbal... juntament amb Capital de Ceràmica, que durant molts anys podem dir que també...
L'estem perdent, eh? D'aquesta última resposta no hem pogut escoltar gairebé res.
Ara no m'he mogut, eh?
No? Doncs...
Continuo un casadell, però no m'he mogut.
Doncs haurem de fer alguna reclamació.
Ara, a veure si ara surto fora.
A veure.
Ara?
Ara sí.
Ara estic al carrer, perfecte.
Sí, això, que quin paper juga?
Sí, deia que actualment crec que ningú en dubta, no, que la Fira de Circ al carrer de la Bisbal, no, o la Bisbal, el nom de la Bisbal ja és conegut, no, arreu de Catalunya, més enllà de la ceràmica, també pel circ, no, que ja ningú en dubta, no? És a dir, ara aquest cap de setmana, que per exemple és la Fira Trapezi de Reus, no? I jo diria que després de la Fira Trapezi de Reus, no, potser en el marc català ja hi vindria una fira de circ com la que és de la Bisbal, no? Té un paper important, també estratègic, per no ser centralitzat a Barcelona, no? Té una província de Girona, té nom, estén... Abans parlàvem d'aquestes payoff, no? Les bases no en fa tant que les hem penjades. Doncs ja tenim entrada de gent que vol venir a presentar la seva proposta, no? Cada dia trobem més companyies que coneixen, no? La qual cosa ens fa pensar que sí, realment té un posicionament important com a fira de circ en el mapa català.
D'acord. Eva Gasull, la portaveu de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí, per explicar-nos les novetats que portarà aquest any la Fira del Circ al carrer de la Bisbal. Moltíssimes gràcies.
De res. A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat.
Bé, són iniciatives i són accions que s'han d'explicar. Moltíssimes gràcies, com dèiem, i que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Nosaltres continuem, són les 8 i gairebé 50 minuts i anem a l'agenda. Comencem a la Bisbal, o millor dit, continuem a la Bisbal, perquè avui a 9:15 del vespre i a la biblioteca de la Bisbal es parlarà de llibres amb les xiques del campo d'Edna O'Brien. Marc.
Irlanda, anys 50. Lluny de la capital, Dublín, i enmig d'un verd paisatge veríssim però exigent, la jove i aplicada Kathleen ha crescut plena d'encant gràcies a la seva saviesa i l'humilitat de la seva mare. Una mare obligada per les dures condicions del camp a ser fort en cada moment, a sobreposar-se a tota desgràcia. Però alguna cosa va succeir que transformarà la vida de Kathleen. I en aquesta nova vida, la de l'única filla d'una família vinguda menys, estarà acompanyada per la seva amiga de la infància, Baba, per la sofisticada mare d'aquesta, pel peculiar Ricky i per una dotzena de personatges superbament retratats que avui dia ens segueixen semblant molt vius, inentranyables, com en tota la vida que valgui la pena rememorar.
Bueno, i a les 7 de la tarda, al Museu de la Mediterrània de Torroella, dòlmens, coves i menhirs. Una mirada sepulcral al Montgrí.
La manera com observem el territori ha anat canviant al llarg del temps. Si en l'actualitat els massissos més propers són vistos com un espai d'esbargiment i lleure, en un passat remot ho van ser com un espai d'habitatge. Però també hi hem caçat, cultivat, pasturat o fins i tot hi hem construït torres i castells. Potser no és tan conegut que en alguns moments del nostre passat també hi van enterrar els nostres morts. En Xavier Niell, un especialista en megalitisme, ens ensenyarà una mirada diferent al Montgrí i al massís de les Gavarres Ardenes durant la prehistòria recent.
I tal dia com avui... Tal dia com avui naixia Billy Joel.
Va néixer al Bronx. Des de petit va rebre classes de piano i als 14 anys va decidir que es dedicaria a la música. Tot i que volia dedicar-se al rock, va haver de fer-ho de tot. Des de publicitat, passant per crítiques musicals, treballar les nits com a pianista a bars, el va inspirar a un dels seus majors èxits, Piano Man.
Això que estem escoltant. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be.
també tal dia com avui, el 1962, naixia Dave Gahan, de Depeche Mode. Still in the Navy.
És un cantant britànic, també conegut per ser el vocalista i líder de la banda de Depeche Mode, i també ha publicat dos àlbums com a solista. També ha realitzat diferents col·laboracions. El 2005 va tornar amb Depeche Mode i des de llavors ha continuat fent gires arreu del planeta.
Falten menys de 3 minuts per arribar al final del programa a les 9 del matí. I arribarem a aquest moment del programa amb el sumari d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
La ministra d'Agricultura i Pesca justifica les llicències per extreure corall vermell. Isabel García Tejerina assegura que es basa en coneixements científics que ho avalen. També anuncia la intenció que no es pugui pescar el corall en aigües de menys de 50 metres de profunditat.
Una setantena d'entitats acadèmiques, científiques, ecologistes i d'activitats subaquàtiques envien una carta a la ministra. Li reclamen que derogui les llicències i mesures per protegir l'ecosistema marítim.
La germana de Dolors Bassa demana que no es normalitzi la situació actual amb presos polítics a les presons espanyoles. Montse Bassa diu a Ràdio Capital que només les mobilitzacions pacífiques del poble poden pressionar per treure els presos de la presó.
El jutjat cita declarar l'alcalde de Verges per la denúncia d'un delicte d'odi. Ignasi Sabater va insinuar que els autors de les punxades a cotxes del poble podien ser agents de la Guàrdia Civil.
Satisfacció entre el grup de famílies de l'escola La Vila de Palamós, que van promoure 3 dies de protestes sense portar els nens a classe per reclamar jornada contínua. El seguiment es va apropar al 50%. També es plantegen noves mobilitzacions pel curs vinent.
Els Amics de les Arts, Mail Sanko i Judith Nederman són alguns dels noms del cartell del Festival de Begur. La 41a edició tindrà lloc el 27 de juliol al 18 d'agost. Inclourà un acte d'homenatge a Carmen Amaya.
La 52a edició de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell tindrà lloc el 7 de juliol. Enguany ho farà amb els grups locals Porbó, Peix Fregit i l'Empordanet, i els barcelonins Habaname. Les entrades es podran adquirir al web de la Cantada a partir del 22 de maig.
I acabem amb el temps, Martí Seguer.
El dimecres l'esperem amb força nuvolositat i amb ruixats puntuals, sobretot durant el matí. Temperatures que es moren entre els 13 i els 23 graus. I de cara als propers dies, esperem que el temps es vagi estabilitzant amb un cap de setmana amb bones perspectives.
I aquí acaba aquest supermatí que hem fet amb David Parreño, en Toni Celles, en Miquel Quaranta, en Martí Seguer, el Marc Clapés, l'Alba Lequira, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, l'Alba Cabrera, en Sergi Díaz i tota la redacció d'informatius i d'esports de Ràdio Capital. Moltíssimes gràcies per ser per seguir-nos un dia més al supermatí de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà amb més informació del Baix Empordà.